Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Aquí, una setmana més.
Molt bé.
Sí.
Hola, amics de Fila Zero.
Hola, amics de Fila Zero.
Aquí estem.
Ja, aquesta setmana sí. Però bueno, la setmana passada me'n vaig recordar jo.
És veritat, és veritat.
Doneu-nos tots per saludats.
Exacte. I prepareu-vos que us fotem avui un rotllo de 9 pel·lícules.
9 pel·lícules amb un documental.
Amb un documental inicial, sí senyora.
El documental es va estrenar ahir, no? Ahir al vespre.
Sí, en canvi totes les demés són d'avui.
Va, doncs si vols comencem.
Va, comença, Montse.
Comencem, que si no se'ns quedarà curt el programa.
Això va, que crema. Vinga.
Doncs la primera pel·lícula, que és un documental, és Sintiéndolo Mucho.
Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario.
Sintiéndolo Mucho és un documental signat o de la manufactura de Fernando León de Aranoa, el mateix director de El Buen Patrón, recentment guardonada, de Los Lunes al Sol, que jo crec que va marcar un abans i un després en el cinema realista espanyol, i Princeses, per exemple. Es tracta d'un documental del Joaquín Sabina sobre la seva vida, en la qual Fernando León ha estat durant 13 anys darrere d'ell filmant tota la seva activitat, oi?
Sí, ara no sé què més explicar-te ja.
Home, pots explicar que a tu Sabina t'agrada molt.
Sí, sí, ara poder no tant, però bueno, tampoc treu gaires coses. Però sí, a veure, el Joaquín Sabina és té una figura mítica.
Sí, sí,
sí. I a més, ara que la seva carrera està ja a prop del final, cada vegada està més fotut i aguanta menys...
La carrera i la vida la té.
Cada vegada aguanta menys dalt de l'escenari.
Si no es fot de cap.
Exacte. Doncs bueno, resulta que el Fernando León de Aranoa és molt amic del Sabina.
Uh-huh.
I això fa que faci 13 anys que està gravant coses de la vida d'ell, no?
Uh-huh.
I sempre és pues, coses que tenen a veure no amb els concerts, sinó amb com està fora de les càmeres.
Uh-huh.
Com a amic, com a company, en fi.
Sí.
Com a persona interessant, no com a personatge.
Uh-huh.
I, en fi, aquest documental explica la vida quotidiana amb les seves llums i les seves ombres, amb les seves depres i les seves alegries.
Sí.
Està bé.
A mi em fa gràcia perquè a la crítica diu, per exemple, el periòdico, que diu el documental de Fernando de Aranoa és un relat íntim, quasi un testimoni vital, un testament vital de tota la seva trajectòria. I a l'ABC parlen de qualsevol sabinista, això ho veurà com un autèntic regal, t'ho dic per això, que a tu t'agrada. Però en canvi tenim el diari El País, que venen a posar aigua al vi,
perquè no els hi deu agradar,
no els hi deu agradar al crític, i diu, el conjunto es decepcionante.
Bueno, o perquè s'esperava molt.
O perquè s'esperava molt, o perquè no coneix a Sabina.
Clar.
En fi.
A veure si el tens com un mite i tot això, suposo
que desmitifica.
Que te'l desmunta una mica.
Clar, clar.
Però bueno, jo sempre aposto per veure la persona que hi ha al darrere de cada personatge d'aquests.
Exacte. Molt bé.
Va, anem per un altre. Ara ja anem a les estrenes d'avui, eh?
Vinga, doncs, anem a les estrenes d'avui, que hi tenim una mica de tot, tot i que tenim una cartellera molt valorada molt baixet aquesta setmana.
Però hi ha alguna pel·lícula,
però n'hi ha alguna que es pot aprofitar.
Sí, 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 sí.
Doncs vinga, anem amb la primera, que és Reyes contra Santa.
Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos.
Documentación.
Reyes contra Santa, aquelles que no sé si es pot aprofitar. És una pel·lícula espanyola que està dirigida per Paco Caballero, que és el mateix director de Perdiendo el Este, Citas, o Donde caben, la segona part, que és d'aquestes pel·lícules que nosaltres tampoc no hem acabat de veure mai.
No.
¿Vale? De tota manera, l'atractiu són els dos protagonistes principals, que són el Carlos Lejalde, per una banda, que fa aquell paper de Carlos Lejalde.
Autèntic.
Autèntic.
No cal que actuï, cal que es deixi suelto.
Això mateix. I David Verdaguer, que a més tots dos ja van coincidir a la pel·lícula 100 metres i hi ha una bona química entre els dos protagonistes. A més, apareixen també Matías Janik i Andrés Almeida, que formen el quarteto, perquè això es tracta d'un quarteto de la pel·lícula.
A veure, són els Reis Mags. Estan ja farts de que el Papà Noel aquest els hi treu protagonisme contínuament.
Sí.
I cada Nadal, més, no? I al final decideixen enfrontar-se. Diuen, a veure tu, aquest tio ens fotrà fora del
circuit,
del negoci.
Sí.
I això no pot ser. El que no s'imaginen és que en aquesta batalla que munten amb el Papà Noel, doncs amb això es desperta un enemic comú molt més perillós, el Krampus. Aquest Krampus portava segles sense donar senyals de vida. I bueno...
Aprofita
que s'estan barallant els altres.
Per aparèixer a ell.
Dos
se pelearon i tres se lo recibió.
Exacte. I s'hi posa.
Molt
bueno,
bé.
És una...
Pel·lícula de Nadal.
Una pel·lícula de Nadal en plan cinema fantàstic.
Sí.
I ja està.
Ja està. No li podem buscar res més. Però bueno, està bé la idea aquesta de que tenim tots els balcons guarnits de pares noels que s'enfilen pels balcons i, en canvi, la idea dels reis, que és una tradició més nostra, cada vegada va perdent més pistonada,
sí,
no?
Sí. És per això que s'emprenya.
Claro. Molt bé. Anem a la següent?
Som-hi.
Doncs la següent es diu Cariño, cuánto te odio.
Así que estoy atrapada día tras día en interminables jornadas de trabajo a solas con mi maniático archienemigo.
Cuatro quejas esta semana, cuatro...
Que no va per tu, eh? El Cariño, cuánto te odio és una pel·lícula americana que està dirigida per Peter Hutchkin, que és la seva primera pel·lícula aquí a Espanya, almenys que nosaltres hi coneixem, i està basada en la novel·la de Sally Thorne. La personatge principal, la protagonista principal, és Lucy Hale, de Riverdale, Fantasy Island o Dude, i l'acompanyen en aquesta... o sigui, li fa la contrarèplica Austin Stowell, que l'hem vist a Fantasy Island, a Whiplash o a White Lotus, a la sèrie de Netflix. Bueno, digues.
Tenim una Lucy Hutton, que és una noia guapa, però ambiciosa, i que és assistent d'una editorial. Aquesta noia acaba amb una relació conflictiva amb Joshua Templeton, que és l'assistent de l'editorial comercial amb la que s'acaben de fusionar. És allò, dos empreses iguals que es fusionen i tenen els càrrecs repetits.
Clar.
No? Tenen dos caps de compra, dos caps de personal, etc. I en aquest cas, aquests assistents de l'editorial també està repe, i aleshores doncs, han de competir per l'ascens que els dos ansien, que és ser l'assistent editorial, però de la doble empresa. No?
Clar.
Inclús els hi plantegen un ascens a una altra categoria, no? Amb una altra responsabilitat. Molt bé, tot això engega a un joc despiadat de l'un contra l'altre, que a muerte. Però ja sabem que de l'odi a l'amor només hi ha un pas. O sigui que ja pots imaginar com acaba.
És previsible del tot, eh? De totes maneres, a mi em fa gràcia perquè la crítica en aquest cas la deixa bé, tot i que posa una nota molt justeta, però els comentaris que fan diu que els protagonistes fa que mereixi la pena veure la pel·lícula, no? Que la fan suficientment atractiva perquè hi ha una mena de química entre els dos protagonistes. Jo, veient el tràiler de química, ho veig com molt forçat, però això també és el tràiler. Caldrà veure la pel·lícula, veure evidentment com evoluciona.
Pensa,
a
més, que és una comèdia romàntica, per tant,
sí,
no preté
fer un estudi dels
personatges. Fer rumiar gaire ningú, eh?
No, està clar, eh? Però m'ha fet gràcia perquè parlen de la química i jo l'he vist i m'ha semblat una cosa una mica forçada, una mica de teatret.
Però tu eres de lletres, més aviat. Tampoc...
Lo de la química no anava
no,
amb
no,
mi, no, està clar.
Llavors,
està
per
clar.
Tant, no en podem fer gaire cas.
Doncs deixem-ho estar.
Anem per una altra.
Doncs la següent és El gran Morís.
De donde soy, el único trabajo que había era en los astilleros. Por supuesto, yo tenía otras ambiciones. Muy pronto todos mis sueños quedaron en suspenso. Y entonces todo cambió.
El gran Morís... A veure, aquesta pel·lícula és anglesa. Està signada per Craig Roberts, que és el director d'Eternal Beauty, la segona pel·lícula que tenim estrenada d'ell aquí. És una pel·lícula biogràfica i està interpretada a la parella principal, Mark Rylance, de El sastre de la màfia, que la vam veure fa molt poc, El juicio de los siete de Chicago, també intervenia, de No mires arriba, també, Dunkerque, a Ready Player One, vull dir que és un actor d'aquests que ja té un caixer, no? Això mateix. I l'acompanya, que és la seva parella a la ficció, Sally Hawkins, de La forma de l'aigua, Geneire o Blue Jasmine. I dic que és biografia, tot i que l'argument sí. Sembla que sigui de...
Sembla que sigui un invent.
Això mateix.
Mira, és la verdadera història de Maurice Fieldcroft, és que era un pare de família, era operador de grua en un petit poble anglès, uh-huh. I que veu per allà el seu lloc de treball, perquè resulta que hi ha la inestabilitat econòmica del país, fa que bueno, qualsevol dia tot aquest sistema de
construcció i això peti, no?
Exacte, i aleshores doncs, ell que és operador de grua es quedarà sense feina. Total, que veu un partit de golf televisat i el tio s'enamora del joc i decideix participar en el torneu més important del món, el Open Britannic. Sí. Fa un pla mestre, però només té un problema, és que ell no ha jugat a golf mai en sa vida. El fet real és que en Maurice Fieldcroft és un somiatruites, és un optimista d'aquells...
Irreductible.
Sí, que no hi ha qui ho faci patir. I el 1976 va aconseguir entrar en el campionat britànic de golf per la via de la classificació, però durant el torneig va jugar la pitjor ronda de la història de l'Open. Però el públic va simpatitzar
clar.
Amb la derrota i amb el personatge, no?
Clar.
I això el va convertir en un heroi popular. O sigui, no calia que guanyés, només calia que agradés al públic.
Això mateix.
I era més fàcil guanyar davant del públic perdent que no pas.
Clar. Jo aquesta, quan he vist el tràiler, t'arrenca el somriure.
Sí.
Aquesta sí, sí. Que no, és vital.
L'actor té un aspecte i dona una imatge sí. d'optimista somiatruïta,
sí.
però feliç. I que li agrada que tothom rigui, eh?
Sí. Per això és d'aquelles pel·lícules que sembla que podria ser... Diu, si et diuen que és una comèdia, dius, ah, aquí, com s'han passat. Però és que és real. És
bueno,
que...
en el fons és una comèdia.
No, no, però...
Però és un fet real.
És un fet real. És un fet real. La crítica diu, és una petita i amigable pel·lícula que pot que sigui radicalment plana, però que té una considerada dosis d'encant pel públic. No. Que és això, que és simpatitzar o empatitzar amb aquell que fa tot el que pot, tot i que saps que no arribarà enlloc.
Exacte.
No?
I que ja ho sap que no arribarà clar, enlloc, clar. Però li és igual, ell és vol igual. Jugar allò. No?
Sí. Jo me'n recordo que va haver unes olimpiades, no me'n recordo quines,
sí.
que es va classificar un nedador.
Sí.
Que pobre...
Que una mica més ofega.
Se'ns ofega en directe.
Sí,
però... I tothom era un héroe, també,
donar,
no?
Clar,
I és això, eh que sí? Està molt bé. Sí, doncs, bueno, jo penso que a l'època que estem, pel·lícules d'aquest tipus són necessàries, encara que sigui a nivell terapèutic.
No, és veritat.
Molt bé, doncs seguim?
Va,
seguim, que ara hem quedat de bon humor.
Sí, però amb el títol de la següent hi ha un humor.
Sí, vinga, va. Armageddon Time.
Estados Unidos defiende una idea cuyo momento es ahora.
Ronald Reagan ganará esta noche.
Vaya idiota.
Creo que quiero ser pintor de mayor.
Serás pintor si lo quieres ser. Nada te podrá parar.
Vas a ir a la universidad.
Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas.
Armageddon Time, en aquest cas, és una pel·lícula americana que està escrita i dirigida per James Gray, que és el mateix director del Sueño de Elis, Two Lovers o Ad Astra. I també tenim aquí una parella protagonista, per una banda la Anne Hathaway, de Princesa por Sorpresa, Brickback Mountain, que sempre em costa dir això, Los Miserables o Interestelar. I li fa el contrapunt Jeremy Strong, de Molly's Game, El juicio de los siete de Chicago, i que a més és el protagonista de la sèrie Succession, que és una sèrie de les que ha estat altament premiada.
Sí.
Exacte. I apareix amb un altre paper secundari, el gran Anthony Hopkins, que no cal quasi presentar-lo.
Home, secundari no tant, eh?
No, té un paper
important. A nivell
important.
D'importància dintre sí. de la pel·lícula, que no sí. sé és les hores de metratge que té actuant ell, no?
Però no és els dos protagonistes, que són els pares de la criatura, per entendre'ns.
A veure, aquesta pel·lícula està basada en els records d'infància del director, que a més és el guionista.
Sí.
I el James Gray. I retrata el seu pas de la infància a una edat adulta, o sigui... aquesta època de l'adolescència i tal, en el barri de Queens, a mitjans dels anys 80. Uh-huh. Al llarg de la cinta explora, a més, els temes de l'amistat, de la lleialtat. Amb el taló de fons tenim una Amèrica que està a punt de triar el Ronald Reagan de president, o sigui, una Amèrica que està votant a la dreta.
Uh-huh. Sí, sí, i que ve amb els postulats d'Anglaterra de la Thatcher.
Sí, sí, sí. No, i a més que és l'Amèrica...
La que ara tenim del Trump, vaja.
Sí, sí, és aquest estil. Molt bé, el Paul Graff porta una infància tranquil·la en els suburbis newyorkins. Té un amic, que és en Johnny, que és un company de classe que és menys tingut perquè és negre. Uh-huh. Però ells dos s'entenen la mar de bé i juguen i fan parlar de les seves animalades que fan i les seves criaturades que fan pel carrer o pel barri, no? En Paul compta amb la protecció de sa mare, que és la presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, i del seu avi, que és el Hopkins.
Exacte.
Que amb ell hi té molt bona relació. Uh-huh. I és un avi d'aquells entranyable. Després d'un incident, és enviat a una escola privada. I allà hi ha el pare de Donald Trump en el Consell d'Administració.
Allà per situar-nos.
És a dir, allà es troba amb l'elitisme, el racisme i tot, a més, sense complexes. No? Uh-huh. Allò, hi ha una escena en el tràiler que hi ha l'amic negre que està a l'altra banda de la valla, sí, al carrer, diríem, i li diu, qui és aquest? Un altre, no? Sí. I ell diu, bueno, és de l'altra escola que estava jo. Diu, i l'has portat a casa teva alguna vegada? Planta, que fort.
Que fort, sí, sí.
En fi, allà es troba amb aquest racisme i això li canvia el món. Mm.
És interessant aquesta pel·lícula.
És interessant.
És interessant.
A més, veure... l'avi una mica és el que el va... li fa de consciència, no?
Sí, i el resitua.
I tu creus que això és normal? M'entens?
Sí, i no l'has defensat, no?
Exacte.
I t'has quedat igual quan han dit això del teu amic?
Sí, sí, sí.
Aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes, a la secció oficial de llargmetratges en concurs, i va ser nominada al millor guió als Premis Gotham. La crítica ens parla d'una pel·lícula càlida, trista i resplendent, intensa, emocional i profundament ètica. Una mica que és sí, això que, sí, 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 que diem. I que el director emociona amb un retrat familiar, que també és una bufetada al somni americà i una defensa a l'educació pública. No? En contra d'aquesta educació privada, elitista, exclusiva i tot això.
Sí, sí, sí.
És interessant, aquesta també és de les que
aquesta
l'apuntem.
Aquesta l'hem d'anar a veure. Va, som-hi.
Som-hi? Doncs anem a La Maternal. La Maternal és una pel·lícula espanyola, en aquest cas escrita i dirigida per Pilar Palomero, que és la mateixa directora de Les Niñas. I també tenim una parella aquí, que està formada per Carla Quílez, que és la seva primera pel·lícula, però que la crítica ja l'ha anomenat com a una...
No serà l'última.
No serà l'última pel·lícula que faci. L'acompanya la Àngela Cervantes, que la van veure a Chavales, la van veure a La vida perfecta, Porca miseria, també, com si fos ahir, en les primeres temporades. No, encara surt, encara surt. Que és la filla del Jordi i la Sílvia.
Sí.
La dissenyadora de moda i tot allò.
Sí, sí, sí. Vale? Sí. Vaya, vaya personatge.
També el Jordan Dumes, que és la seva primera pel·lícula, i Pepe Lorente, que el van veure a Todo lo otro. La pel·lícula es va presentar al Festival de Sant Sebastián i justament la Carla Quílez va tenir el premi a millor interpretació protagonista. Aquesta és la que està més ben puntuada de la setmana.
Sí, i de llarg, molt ben puntuada. A veure, la Carla, que és la protagonista, és una noia de 14 anys, que està en risc de pobresa i que arriba embarassada de poc temps en el centre d'acollida La Maternal. Uh-huh. Allà ha d'aprendre a conviure amb les companyes de la seva edat i preparar-se per ser una mare, per ser mare. Uh-huh. Tot això passa per conèixer-se a si mateixa i entendre el món que té al voltant. A més, aprendre com resoldre la relació destructiva que té amb sa mare. Uh-huh. Bé, és l'evolució d'aquesta noia que aterra allà amb aquella situació. Uh-huh. I veient el tràiler, està molt bé.
Molt bé.
A més, la nena aquesta és bo perquè és una nena que se ve molt nena.
Sí, sí, sí. Clar, bueno, és que la pel·lícula crec que té uns 17 anys, no, 14 anys.
14.
Que em sembla que no els té els 14 a la vida real.
Però
és més gran, però ho sembla.
Passa per 14.
No, i és aquella figura desemparada, no?, de la nena que justament era nena i de cop i volta som amb una responsabilitat de ser mare de cop, amb un entorn familiar.
I a més és respondona, eh?
Sí,
i és bronca.
Sí, sí. La crítica, també faré una lectura així ràpida, diu: és difícil no enamorar-se d'aquesta pel·lícula. Té un enorme tacte per tractar el tema, diu, hi ha una mirada sensible i profunda a una realitat que d'altra manera es prestaria als tòpics facilons. Diu, és una pel·lícula tan dolorosa com emocionant. I realment veus només el tràiler i dius, uf. I així com altres vegades hem dit que a França ens parlen sempre dels conflictes socials, aquí ens parlen de la maternitat moltes vegades, de les dones.
Sí, sí.
Últimament hem parlat de moltes de pel·lícules, Los Cinco Lobitos, hem parlat
sí,
de...
Sí,
d'aquestes. Està molt bé que fem aquesta reflexió, perquè això, bueno, no deixa de ser una manera de veure la pel·lícula que porta a la reflexió, a la crítica. No?
Sí, i a més que trenca a tots els supòsits que hi ha sempre, que es fan automàtics, no?
Sí, sí.
Una nena que als 14 anys ha quedat embarassada, doncs...
mira aquella fresca.
Sí,
eh?
O bé, pobra nena, perquè l'han violat o
sí,
l'han enredat. O
sí,
la...
i les coses no són mai tan fàcils.
I no
fàcils.
És ni una cosa ni l'altra.
Això mateix.
Tot el contrari. Va, tira per una altra, Montse.
Va, doncs tira'm una altra, i en aquest cas és una pel·lícula americana que es diu Monstruous.
¿Estás bien, cielo?
Buenas tardes, jovencita.
Buenas tardes.
¿Qué sitio es este, mamá?
Nuestro nuevo hogar. ¿No es maravilloso?
Monstruos és una pel·lícula del Chris Silverstone. Està protagonitzada per la Christina Ricci, que bueno, va tenir un moment importantíssim
Estelar.
Quan va protagonitzar la família Adams, amb el Raúl Julia i ella la d'allò, ja em sortirà.
L'Àngela
Houston, exacte. Que la van passar, a més, fa molt poc, ara pels
sí,
vols
de
Tots Sants la van passar, però també la van veure a Panam, a La Maldición, i apareix amb ella Santino Bernard, de Anatomia de Grey o Navidad en Ocho Bits. És la pel·lícula més poc valorada de la setmana, la tenen molt... I a mi la veritat és que el tràiler tampoc no em va...
A tu deu agradar molt, perquè és amb el títol Monstru.
No, però...
Que sigui de terror.
Bueno, sí, és un thriller. De terror no la vaig trobar, però la vaig trobar... Ara l'explicaràs, però una mica tipus sèrie Stranger Things, que hi ha un moment en una temporada que
bueno, però,
hi ha el monstru
sí, però...
aquest que... a la mare...
Bueno, però hi ha algun susto, eh?
Sí, sí. Però no ho dic tant per això, eh? Però bueno.
Total, la història va d'una dona traumatitzada que fuig del seu exmarit, perquè és un abusador.
Mm-hmm.
I se'n va amb el seu fill de 7 anys. Va parar, se'n va amb una casa,
mm-hmm,
casa aïllada, fora de la població...
On te la volen que la trobi.
Lluny.
Mm-hmm.
I... allà descobreixen mare i fill que s'han d'enfrontar un monstre encara més gran i aterrador que el pare.
Mm.
I aquí està. Aquest monstre és algo així.
És un monstre.
Sí, algo com de ficció, de pel·lícula de ficció, sí. Però bueno, és un monstre que fa sospir.
Pues ja està. Està tot explicat. Segueixo?
A veure, pensa que a partir dels resums que podem fer o que es pots fer d'una pel·lícula,
clar,
et pot sortir una pel·lícula boníssima o dolentíssima.
Clar.
Perquè moltes pel·lícules el que passa és molt senzill.
Jo crec que tota aquesta gran massa de gent que ens segueix saben perfectament que fem el que podem, perquè les pel·lícules no les hem vistes
no.
I per tant fem
però,
cas a la crítica,
sí, però...
el que hem vist dels actors en altres pel·lícules o dels directors,
sí,
el que veiem del tràiler...
I el que ens inventem.
Exacte, i el que ens inventem.
Anem per una altra, a veure.
Anem, que només ens en queden dues. Va. Vinga, El Atracador Perfecto.
I want to show you something. You see that banquet over there? I can get in and out in 3 minutes.
And do what?
Rob it.
El atracador perfecto també és una pel·lícula americana, en aquest cas està dirigida per Alan Hunker, que és el mateix director de Salto Final, i està basat en la novel·la de Robert Nuckel. Aquí els protagonistes són Josh Duhamel, de Con Amor, Simón o Transformers, Elisa Cuthbert, de 24 hores, la sèrie, una xica fuera de sèrie, no és una sèrie, i el Mel Gibson, que bueno, Mel Gibson pues, també té una trajectòria important. La va tenir bàsicament en un moment donat, ara ja el tenim també.
Fa bastant temps que la va pirar.
Sí, sí, però Senyales, Braveheart, La Passió de Cristo, Arma Letal, Mad Max, vull dir que ens remuntem a la filmografia i déu-n'hi-do. Bueno, d'aquelles d'acció a tope. Va.
Tenim el Gilbert Galvan, que ell diu que està a la presó, perquè de fet és un atracador reincident. Ell el que no vol és perdre la vida a la presó, i per tant ho prova fins que aconsegueix fugar-se, i se'n va al Canadà amb un nom fals. De Gilbert Galvan passa a Robert Whiteman. No sembla res. En fi, que allà tot s'embolica quan s'enamora d'una dona, que això el porta a tornar als atracaments per mantenir-la. Sí, ja és per no té un altre ofici. I aleshores, a poc a poc, torna a disfrutar de l'adrenalina que li provoca l'estar en perill i el fer delictes d'aquest estil. I amb això s'ajunta amb el Tommy Kay, que és el Mel Gibson. És un gàngster, aquest tio, ja.
I aquest va en sèrio.
Ja, exacte.
Aquest vol objectius.
És un... Sí. Sí. En fi, tots dos plantegen de fer un atracament fort, ja, en sèrio. I això posa en alerta la policia i, bueno, és un gran d'evitar que l'atrapin.
Clar, clar. Molt bé. Doncs l'última pel·lícula de la setmana és Cliff Walkers. Cliff Walkers és una pel·lícula xinesa, i en aquest cas dirigida per un dels grans directors xinesos, que és Zhang Yimou, que és el mateix director de Sorgo Rojo, La Linterna Roja, Ni Uno Menos, Camino a Casa, Regreso a Casa, Un Segundo, ¿vale? O sigui, té una filmografia extensa.
És un home gran, aquest dia, sí. Perquè me'n recordo La
Linterna Roja. Uf! Sí, fa de temps.
Fa molts anys.
Linterna Roja, jo encara treballava.
Era bona,
Sí, és igual, ja. Va. No facis això mai més.
Això de posar-te en mitjons en la memòria. Sí. I cordilla prisada.
Prisada.
Sí, va, sí. Tira.
El protagonista principal és Zhang Yi, que ja va participar en ell també en altres pel·lícules, però a més és un dels protagonistes d'una de les històries de la pel·lícula Més enllà de les muntanyes, que ja havíem vist tu i jo, que és aquella pel·lícula de 3 hores o 4, que
era bona.
Que era molt bona, molt bona. I també va participar en la pel·lícula Jo no soy Madame Bovary, junt amb Yu Hewi, que també és protagonista d'aquesta pel·lícula. Bé, la pel·lícula es va presentar a Sitges l'any 2021 a la secció oficial de llargmetratges de concurs. I com diu la crítica, i com hem dit ara, és un altre elegant thriller d'acció xinès amb l'estil enlluernador que té Yimou a les seves pel·lícules. Frank Yimou sobresurt en el primer intent que fa de gènere de gàngsters, perquè és la primera vegada que fa això.
Sí, perquè
això.
Les altres són pel·lícules més de costums, de com funciona la societat, etc.
Això mateix. Però diu que és una delícia visual, tot i que n'hi ha algun que l'acusa d'excessivament propagandística. Però bueno, veient el tràiler té molt bona pinta.
I el tràiler, i alguna cosa que m'ha deixat carat, són amb lo a prop que grava la càmera. Mm. És a dir, veus uns primeríssims plans de dos tios barallant-se, o d'algú apunyalant algú, o de...
Sí, que està que allà és, sobre,
que,
eh?
Que, hosti, ho
tens... Vius?
Sí, te'n retires.
Això, sí.
A veure, això va de... estem a l'estat de Manxúria, als anys 30. Aquest estat, que estava en territori xinès, el van conquistar els japonesos i després van proclamar la independència, però clar, hi van col·locar un govern d'ella controlat per tot Japó. No? Doncs bé, en aquesta situació política, quatre agents especials del Partit Comunista tornen a Xina després de rebre entrenament a la Unió Soviètica. Junts s'embarquen en una missió secreta, però resulta que hi ha un traïdor que els entrega. Uh-huh. I per tant els espies es veuen amenaçats des de que comença la
missió.
En els acantilats nevats de Manxúria, els espies són posats a prova fins a un límit que és un joc mortal. Sí. Enganys i aquest risc continu de morir. Total, que són les peripècies per intentar salvar la vida d'aquests agents. Aquesta a mi m'agrada molt.
Sí, sí, sí.
I la maternal per mi és la titular.
La maternal és la titular, exacte.
És la bona,
sí.
La més bona de totes. Però aquesta a mi, tot i que la puntuació la deixa com notable,
sí,
però les imatges que et dona el tràiler són per...
Per tant, tenim aquesta, la maternal, i per riure una estona al Gran Maurice.
Exacte. Sí, sí, sí.
Molt bé.
Bueno, amics de Filazero, això s'ha acabat.
Ja estem.
I com ho farem? Doncs que tornarem la setmana que ve.
Això mateix és.
A veure si ens tiren més pel·lícules noves, aquella gent.
Em sembla que la setmana que ve tenim un carro de pel·lícules. No sé com ens ho farem, haurem de demanar programa extra. Molt bé.
Molt bé, doncs. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu.
A veure.